Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
El govern municipal s'ha vist obligat a recular després de dir en un primer moment que els contagis en el si de la policia municipal s'havien produït en entorns familiars. L'alcaldessa Marta Farrés ho ha hagut de desmentir, tot contradient al tinent d'alcaldessa Jesús Rodríguez. A instàncies de Ciutadans, durant el ple d'ahir, Farrés va assegurar que no en coneixia l'origen.
Que quedi molt clar que, òbviament, no sabem on s'han contagiat, que hi ha tota la confiança en aquest cos i, per tant, que aquesta continuarà sent la nostra línia d'actuació.
El Partit Taronja critica que s'hagi culpabilitzat els agents. N'hi ha 36 en quarantena, dels quals 12 estan infectats. Avui s'estan fent les últimes proves PCR per descartar nous positius. La crònica del ple municipal ocuparà la primera part del Notícies Migdia d'avui. Repassem ara la resta de temes.
Titulars.
La Federació d'Associacions de Veïns qüestiona que Salut acabi reobrint el consultori mèdic del Poble Nou. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. El consultori hauria d'haver reprès l'activitat aquest mes de gener, però el departament encara no n'ha informat de la data. Per això, des de la FAP, acusen la conselleria de falta de voluntat per reobrir l'equipament, que si no hi ha canvis, no tindrà metge.
José Rodríguez, flamant fitxatge del proper rival del Sabadell, la Unió Deportiva Les Palmes, ha estat presentat a les portes de rebre el conjunt arlequinat a Gran Canària.
A partir de les dues, al programa Hotel Suís l'escoltarem i també coneixerem alguns dels secrets de l'escola canària que tants jugadors de qualitat ha aportat al futbol espanyol. Serà de la mà de l'ex arlequinat Jero Santana.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps. Sergi Gallego, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui s'espera de nou una jornada estable amb el predomini de l'ambient assolellat. Malgrat tot, al llarg de la tarda els núvols alts augmentaran de sud a nord a l'hora que n'arribaran de mitjans a partir de la tarda i el cel quedarà progressivament mig o puntualment molt ennuvolat. La temperatura és suau i agradable al litoral i al prelitoral, on volta hores d'ara entre 17 i 20 graus. A la resta oscil·la entre 14 i 17 graus. Demà la nuvolositat serà més abundant i compacta. El cel estarà entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjans, més abundants a la meitat sud i oest del territori. A més, hi haurà núvols baixos al litoral i al prelitoral, sobretot al sector nord, que tendiran a ser més abundants i compactes a la tarda. També, al final del dia, és probable precipitació feble i minsa al vessant sud del Pirineu i del Prepirineu Occidental. La cota de neu se situarà entorn dels 2.100 metres. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara com funciona aquesta hora el transport públic. Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Nova jornada amb possibles alteracions que les línies de Rodalies poden patir a causa de la vaga de zel d'un grup de maquinistes. A banda d'això, normalitat a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia, Javi. De seguida repassem quina és la situació a aquesta hora a la xarxa viària catalana, que segons informa a aquesta hora el Servei Català de Trànsit al seu web, la situació és força tranquil·la. A hores d'ara no hi ha cap incidència destacable. Passant 4 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Marxa enrere del govern PSC Podem en relació als brots de Covid-19 que afecten la policia municipal, tot i que dilluns s'argumentava que possiblement els contagis haurien tingut lloc a l'entorn familiar dels agents. Ahir, durant el ple municipal, l'alcaldessa Marta Farrés ho desmentia, tot afirmant que no coneixien l'origen dels casos. Farrés ho va dir en resposta a Ciutadans, que va instar l'executiu a fer una rectificació pública per haver culpabilitzat els agents.
Un tema que ha tornat a sortir aquest matí durant el debat de política municipal que cada mes s'emet al cafè de la ràdio. El portaveu taronja, Adrián Hernández, ho atribueix al desgavell, ha dit literalment que hi ha al capdavant del cos de seguretat local.
Ahir va ser un nou capítol del desgavell que hi ha a la direcció de la policia, tant a nivell policial com a nivell polític. Abans d'ahir el govern responsabilitzava o culpabilitzava els agents de policia pels brots de coronavirus que hi ha al cos. Ahir, a instàncies del grup municipal de Ciutadans, va haver una rectificació en tota regla.
Arran dels dos brots, que mantenen 36 efectius en quarantena, 12 dels quals infectats, la portaveu de Junts, Lourdes Ciuró, és partidària que els policies siguin un dels col·lectius que es vacunin primer.
En tant que servei essencial que és, nosaltres estaríem a favor de que la policia, igual que d'altres col·lectius, fossin dels primers a vacunar-se. Una policia que necessita estar en contacte amb la gent, que té una activitat de contacte directe, voldríem que fos un col·lectiu essencial a vacunar. Ho ha demanat el conseller Samper, tant per Mossos com per policia local, per policies locals. I això hauríem de poder implementar a la nostra ciutat.
La situació del cos es va debatre en un ple on s'havien d'aprovar les noves condicions laborals de la plantilla de la policia municipal per crear la divisió de la policia de districte. Esquerra i la Crida han criticat que el govern hagi portat al ple aquesta modificació de caire laboral sense conèixer quin és el model que pretén implantar l'executiu local.
Altres temes que es van debatre ahir durant la sessió és la concessió de la medalla de la ciutat al mèrit ciutadà del bisbe Pere Casaldàliga a títol pòstum. Tots els grups hi van votar a favor. A més, per quarta vegada el ple ha demanat al Departament de Salut que reobri el consultori del Poble Nou, que porta tancat des de l'inici de la pandèmia. La conselleria va acceptar reobrir-lo aquest gener, però sense metge, i després d'unes obres d'adequació al centre cívic del barri per poder garantir les mesures de seguretat. De moment, però, el consultori continua inactiu. I avui, precisament, la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell s'ha expressat que tem que el consultori mèdic no es torni a obrir mai. Després que l'Ajuntament facilités l'espai del centre cívic i preveure unes obres per adaptar aquesta localització a les mesures contra la pandèmia i que més s'havien de fer durant el Nadal, el president de la FAM, Manuel Navas, ha denunciat que la Conselleria de Salut no té intenció de reobrir-lo.
No puede ser de que primero digan que lo quieren cerrar porque el tema del COVID, que si no sé qué, que si no sé cuántos, vale. Por la seguridad. El ayuntamiento le ofrece dejar el centro de cultura de Pueblo Nuevo para hacer exclusivamente eso. Al final dicen que sí porque hubo presión popular, porque la gente se movilizó, etcétera, etcétera. Y cuando ha pasado un poco de tiempo, ahora dicen que no lo van a hacer. Que dicen que, bueno, que por pronto, sine die ya lo veremos cuando lo abrimos. Si es que no quieren abrirlo.
Aquesta tarda, després de parlar amb l'Associació de Veïns del Poble Nou, la FAB decidirà noves accions de mobilització.
Unes mobilitzacions que l'entitat també té en marxa contra el tancament de sucursals bancàries i que avui, precisament, ha reunit 200 persones a l'Avinguda Matadepera per protestar contra entitats com el BBVA, el Banc Santander i el Sabadell per fer que mantinguin els seus establiments oberts als barris. La manifestació ha passat per les tres oficines de la via per denunciar el tancament de l'oficina bancària de Can Déu prevista pel dia 14 de febrer. També han anunciat que convocaran noves accions i que recolliran signatures per presentar una moció al ple del mes de març.
En matèria sanitària, aquest dimecres us expliquem que els indicadors de la pandèmia es mantenen estables, segons les dades del Departament de Salut. Tant la incidència acumulada 14 dies com la velocitat de propagació continuen situades als 570 casos i al 0,90, exactament igual que ahir. En canvi, el risc de rebrot ha baixat lleugerament als 518 punts. En els últims dies també s'ha frenat el ritme de contagis. En les últimes 24 hores s'han detectat 48 positius més, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia als 14.214. Respecte d'ahir, tampoc no hi ha hagut cap defunció més i se'n comptabilitzen 496 des del mes de març. Pel que fa a la vacunació, hi ha més de 6.400 persones vacunades a Sabadell, de les quals 1.634 ja han rebut la segona dosi.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Obrim el bloc electoral.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
El candidat de Ciutadans a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha obert la porta a acceptar els vots de Vox si fossin necessaris per governar la Generalitat de Catalunya.
En una entrevista avui a l'Agència Catalana de Notícies, Carrizosa s'ha negat a fer un cordó sanitari a cap formació.
Nosaltres, quan tenim uns objectius polítics que són bàsicament donar, diguem, fer que la població de Catalunya tingui un govern que s'ocupi dels seus problemes reals i deixi d'una banda tot el procés, deixi de banda tot el procés, doncs nosaltres, dins d'aquests objectius i combatent tota la resta d'objectius que no siguin dins dels nostres objectius polítics, nosaltres, evidentment, podem votar i rebre els vots de tothom. Nosaltres no farem cordons sanitaris en el Parlament de Catalunya amb ningú.
Ara bé, el presidenciable dels liberals ha assegurat que el discurs ultra de Vox li fa fàstic i l'ha comparat amb la hispanofòbia, tal com l'ha qualificat, del partit de Carles Puigdemont.
Abominem del que sigui racisme, del que sigui classisme, del que sigui xenofòbia i del que sigui hispanofòbia. Per això nosaltres reneguem també de tot aquest discurs, de tot aquest discurs que tenen dirigents polítics de Vox, que fa fàstic, jo li dic absolutament clar, del discurs racista de Vox, abominem i ens fa fàstic. I de la mateixa forma li dic que a mi em fa fàstic el discurs hispanòfob de bona part de les candidatures nacionalistes i en concret de les de Junts per Catalunya.
Durant la mateixa entrevista, Carrizosa ha tornat a defensar el model d'escola trilingüe que ofereix les mateixes hores lectives en català, castellà i anglès.
Jo crec que dintre del marge de negociació que tenim tots els demòcrates, hem de fer avenços amb un govern constitucionalista a Catalunya. I jo ja li dic que dintre de les qüestions a negociar amb el Partit Socialista per tenir un govern constitucionalista, sense cap dubte hi hauria aquesta important revolució educativa que tindríem a Catalunya si tinguéssim aquest avançat mètode d'aprenentatge que és el trilingüisme.
En matèria econòmica, el candidat de Ciutadans planteja que els autònoms que no tenen cap ingrés no hagin de pagar la seva quota trimestral. Carrizosa és partidari d'importar a Catalunya mesures com la bonificació de les quotes d'autònoms que s'ha dut a terme a Madrid, on el govern regional ha destinat gairebé 70 milions d'euros. El liberal ho va dir en un acte al costat del vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, la consellera d'Empresa de Múrcia, Ana Vidal, i la secretària general de Ciutadans, Marina Bravo.
El PDeCAT ha defensat l'escola concertada com una de les condicions per donar suport a una possible investidura de la candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, o del cap de llista d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès.
La candidata del Partit Demòcrata, Àngels Chacón, ha defensat un sistema educatiu basat en una escola pública de qualitat i una aposta per l'escola concertada. En aquest sentit, assegura que les càrregues econòmiques no poden ser una limitació a l'hora d'escollir l'educació dels fills. Així mateix, Chacón també considera necessari dotar de pressupost als centres concertats perquè puguin fer front a l'increment de les despeses arran de la Covid-19.
D'altra banda, també proposa finançament per a l'escolarització en l'etapa de fins als 3 anys.
La candidata ha plantejat que una part del finançament pels alumnes de les escoles bressol vingui de la Generalitat, uns 500 euros, i que la resta sigui un import afegit pels ajuntaments. El partit també ha proposat la concertació de les escoles de segones oportunitats, així com els decrets de provisió d'ofertes de places que estiguin treballats i consensuats amb l'escola concertada.
La cap de llista del PDeCAT també ha alertat que el model de l'educació en català està en perill.
Per una banda, ha lamentat que partits com Ciutadans, el Partit Popular o Vox es vulguin carregar la immersió lingüística. Per l'altra, ha defensat un sistema educatiu basat en una educació pública de qualitat combinada amb l'escola concertada.
Tot plegat ho ha dit després que ahir proposés una millora del finançament per Catalunya.
Tot i aquesta demanda, Chacón manté que la demanda de la independència encara està sobre la taula i no hi renunciaran.
Que no s'equivoqui el Partit Socialista i es pensi que amb un pacte fiscal ja ens tindran contents. Nosaltres volem ser independents. Mentrestant anirem a solucionar, a pactar, a recaptar tots els recursos que tingui Madrid, perquè tots els recursos que ens corresponguin i que justament ens corresponen com a Catalunya. Però que no es pensi pas que amb això que hem dit, que entre el tot i el res i el mentrestant, que es pensi tant que amb un pacte fiscal la gent deixarà de ser independentista. Coratge per tractar políticament una qüestió política.
La cap de cartell del PDeCAT també ha assegurat que el partit treballarà per aconseguir tots els recursos necessaris mentre Catalunya no sigui independent.
El cap de llista d'Esquerra a les eleccions al Parlament, Pere Aragonès, ha assegurat que és millor votar la formació que lidera que Junts per Catalunya, que s'ha dedicat a copiar, diu, les propostes dels republicans.
En una conferència a Tribuna Catalunya, Aragonès ha assegurat que sempre és millor optar per l'original que per la còpia. Tot plegat després que Junts hagi inclòs al seu programa exigir a Europa un referèndum acordat si se supera el 50% del vot independentista el 14F.
El referèndum és absolutament central. I perquè és el que uneix a més gent dins de Catalunya. és el que uneix també i fa respectar el mecanisme de decisió sobre la independència de Catalunya. Per això nosaltres el que tenim és dues propostes molt clares, referèndum i amnistia. I aquí poden estar-hi d'acord no només els independentistes, sinó tots aquells que, tot i no ser independentistes, creuen que això s'ha de decidir democràticament. Llavors, no hem de renunciar a aquesta força, no hem de renunciar a aquesta oportunitat. I al final, quan anem al detall, quan anem a veure què s'escriu, veiem-nos que finalment la proposta electoral escrita en les seves prioritats de Junts per Catalunya és que si supera el 50% és exigir un referèndum, que és el que portem plantejant Esquerra en els darrers anys. Per tant, benvinguts a les tesis d'Esquerra Republicana.
D'altra banda, ha sostingut que seria incomprensible que l'independentisme renunciés a la taula de diàleg i insisteix que aquesta és una opció vàlida per caminar cap a l'autodeterminació i l'amnistia.
És que el que no podem fer és renunciar a cap eina. És a dir, jo... el que crec que seria absolutament incomprensible és que l'independentisme renunciés a una eina, per limitada que sigui, per desconfiança que algú hi pugui tenir, però que ens permeti situar l'amnistia, l'autodeterminació i, evidentment, el nostre projecte independentista sobre de la taula. Per tant, ningú hi hauria de renunciar. Els més escèptics, tampoc.
En cas que arribi a la presidència de la Generalitat, Aragonès ha promès que convocarà el Pacte Nacional pel Referèndum per compartir un posicionament a favor a l'autodeterminació i l'amnistia i fer-lo arribar al govern espanyol. La proposta, diu, no seria d'un govern o d'uns partits, sinó de tot un país.
D'altra banda, sobre el cara a cara entre ell mateix i el presidenciable del PSC, Salvador Illa, el republicà ha dit que s'ha demanat i que el socialista ha fet declaracions públiques afirmant que l'accepta.
Tot i això, ha indicat que l'equip del PSC encara no ha fixat dia i hora perquè aquesta trobada. El cap de llista d'Esquerra és partidari de celebrar-lo el més aviat possible. Així mateix ha descartat incloure en el debat la candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, perquè considera que podria ser negatiu pel projecte independentista. De fet, insisteix que amb Illa es juguen la victòria de l'autodeterminació.
Precisament, el presidenciable del PSC, Salvador Illa, diu que vol liderar la reforma del finançament de Catalunya. Illa ho ha dit durant un esmorzar informatiu d'Europa Press, en el qual ha assegurat que serà assidu a la Moncloa per construir Catalunya des de Madrid.
Yo quiero liderar, quiero cooperar a través del diálogo entre todas las partes en una reforma de la financiación autonómica y recuperar la cooperación de Cataluña con el resto de comunidades autónomas y, por descontado, con el gobierno de España para construir un Estado compuesto, para ahondar en la naturaleza de Estado compuesto y para mejorar la financiación de Cataluña.
L'exministre s'ha compromès a reorientar les delegacions de la Generalitat a l'exterior a la promoció econòmica i cultural de Catalunya i no a la propaganda independentista, de manera que pugui fer la feina que preveu l'Estatut.
No vull que Catalunya perdi presència a l'exterior. Vull que Catalunya, la presència que tingui a l'exterior, vagi orientada a la promoció de la nostra activitat comercial, a la defensa dels interessos de les empreses i de la indústria catalana, a la promoció de la cultura catalana, no a la propaganda independentista. Això és el que estic dient. Ens analitzarem el meu equip i reorientarem això i ho farem, a més, en coordinació amb altres amb les delegacions que pugui haver-hi del govern d'Espanya a l'exterior, treballant en coordinació i no en competició.
Alhora aposta per reforçar la presència de Catalunya a Brussel·les i ha lamentat que fa anys que cap responsable del govern català ha estat rebut per càrrecs rellevants i on es juguen les coses del futur. En aquest sentit, Salvador Illa promet una major implicació en l'Euroregió i el Comitè de Regions.
La candidata d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, insisteix que defensa la celebració d'un referèndum, però creu que ara no és el moment.
Hi ha un consens bastant ampli, no només a nivell polític, sinó a nivell social, de que ara per ara no n'hi ha suficient força per tindre aquest referèndum pactat, i el que sí que nosaltres tenim claríssim és que repetir un referèndum que no siga pactat i que no tinga reconeixement internacional no tindria ni peus ni cap.
Per la seva part, el diputat sabadellenc d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Joan Mena, ha comparat la candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, amb el youtuber El Rubius, envoltat en polèmica els darrers dies per haver-se traslladat a Andorra per pagar menys impostos. Mena ha dit textualment que Laura Borràs és el Rubius de la política catalana, ja que ella també li agradaria poder marxar a Andorra i no pagar impostos. Mena ho ha explicat en un acte de campanya a Terrassa. L'actual diputat ha assegurat que Junts per Catalunya i el Partit Popular comparteixen el mateix model fiscal. També creu que aquestes forces pretenen que Catalunya sigui l'Andorra del Sud.
Dolors Sabater ha justificat presentar-se a les eleccions del 14F malgrat la seva imputació per prevaricació, perquè alega no és un tema de corrupció. Sabater ho ha afirmat avui en una entrevista a RAC1.
Estem investigats sota el ple municipal amb una situació que, ja dic, no té cap fissura legal que respon a aquests interessos. No hi ha cap dubte que tinc tot el recolzament del ple i de l'organització i que ho tornaria a fer, tornaríem a fer el mateix acord.
Per tant, no li debilita per ser candidat, això?
No és un tema de corrupció, no és un tema de mala acció.
Tot plegat després que la CUP hagi inclòs en el seu programa electoral no permetre que processats o investigats per corrupció puguin presentar-se a les llistes electorals. La candidata dels anticapitalistes té una causa oberta per una suspensió de llicències urbanístiques quan era alcaldessa de Badalona.
El candidat del Partit Popular, Alejandro Fernández, avisa que en cas que els partits constitucionalistes obtinguin la majoria parlamentària després del 14F, no donaran suport a la investidura del socialista Salvador Illa.
Fernández ha assegurat textualment que no s'empassaran el pitjor ministre de Sanitat d'Europa i assegura que caldrà buscar un altre candidat de consens. En aquest sentit, assegura que en la configuració del futur govern no només es podrà triar entre Illa o independentista. El líder popular veu factible arribar a acords amb Vox, malgrat lamentar que segueixin una estratègia populista.
La número 20 de Junts, Lourdes Ciuró, assegura que la seva formació és l'única alternativa per aconseguir un govern independentista. Són declaracions al Cafè.
El govern de Catalunya no podem pactar de cap manera amb el Partit Socialista de Catalunya, perquè precisament no vol la independència, i molt més ara amb el senyal que ens han posat amb el senyor Illa, que és un desembarcament del PSOE a Catalunya. Nosaltres hem de pactar amb partits independentistes i, per tant, per això diem que som l'única garantia de que hi hagi un govern independentista, perquè Esquerra Republicana, si pot, pactarà amb el PSOE.
En aquest sentit, assegura que el PDeCAT representa un vot llançat. I també el candidat de Vox a la presidència de la Generalitat, Ignacio Garriga, ha defensat avui el seu partit de les acusacions d'incitació a l'odi. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Yo estoy diciendo que en Cataluña lo que no se puede permitir es que el fundamentalismo islámico esté campando con sus anchas en las calles de Cataluña.
Les afirmacions d'Ignacio Garriga arriben després que la comunitat islamista hagi denunciat el partit d'extrema dreta a la Fiscalia per incitació a l'odi.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
8 minuts per arribar al punt de les dues. Canviem de tema. 5 escoles de Sabadell participaran en la 6a edició de la Marató de l'Estalvi Energètic 2021. Consisteix en una iniciativa que es du a terme al llarg del mes de febrer i té com a objectiu reduir la demanda energètica dels edificis adherits. Els centres ja participen al projecte Agenda 21. La regidora de Transició Energètica, Mar Molina, l'explica la dinàmica al programa El Cafè de la Ràdio.
Cada setmana a una de les 5 escoles que tenim a cada escola arriba una càpsula informativa i toca un tema. Hi ha molts temes, tot el tema que estigui vinculat a l'estalvi energètic, com pot ser l'enllumenat o els aparells elèctrics, la climatització, l'aigua. Llavors hi haurà una informació que tindran els nens, hi haurà un gag amb un toc d'humor, perquè ells tinguin un petit repte on vulguin ells participar.
En l'edició de l'any passat, la Marató es va centrar, Pau, en les biblioteques.
Sí, l'Escola Sant Julià és un dels centres que s'ha apuntat a la iniciativa. Amb el seu coordinador de noves tecnologies i professor d'anglès i ciència, Iñaki Ibargüyen, explica que la proposta és flexible. En el seu cas, ho faran amb 5è de primària.
Ara és divendres, amb els alumnes de 5è, jo em portaré des de la classe, durant l'hora de lectura, em portaré 4 o 5 nens d'una classe, baixaran amb mi i revisaran com es farà prendre les mesures del comptador, ho posarem tot això en un Excel que ens farà càlculs i podem treure conclusions d'això, i després a la classe, ja sigui dins de l'hora de matemàtiques o en algun moment que els tutors ho trobin, podran comentar-ho i parlar sobre això. Llavors, cada setmana serà un grup diferent d'estudiants el que anirà a prendre les mesures, però després serà tota la classe, les dues classes, i ens parlaran sobre si han anat millorant, com podríem millorar-ho.
La iniciativa serveix tant per fomentar l'estalvi als centres educatius com per conscienciar els infants i que aquests ho transmetin a les famílies. La quantitat estalviada en despesa d'energia es destinarà a la lluita contra la pobresa energètica a la ciutat.
Comencen les obres de construcció d'un edifici per a l'Escola Virolet.
En un comunicat, la formació política Sabadell en Comú celebra l'inici de les obres a l'Escola Virolet al barri de Can Llong, que ha funcionat en mòduls prefabricats des de la seva fundació. Els comuns lamenten els temps que ha trigat a arribar a l'inici de les obres i demanen que l'Ajuntament velli perquè les obres es duguin a terme el més ràpidament possible. En última instància, també s'han dirigit a la Generalitat per demanar celeritat en la construcció de l'institut pendent al mateix barri de Can Llong.
La policia municipal enxampa un conductor sense carnet.
El delicte ha tingut lloc a primera hora de la matinada, quan la policia municipal va aturar al carrer Sant Bernat un conductor de 25 anys que mai havia obtingut el carnet de conduir. El vehicle va quedar immobilitzat i es van instruir diligències judicials contra el conductor per un delicte contra la seguretat vial.
Detingut un conductor sota els efectes de l'alcohol i saltant-se les mesures del toc de queda.
Tres unitats de la policia municipal han intervingut aquesta matinada al carrer Estrella en relació a un conductor que actuava sota els efectes de l'alcohol. A l'hora dels fets, el conductor de 47 anys estava saltant-se el toc de queda. Els agents van realitzar el test d'alcoholèmia i van veure que el detingut triplicava la taxa permesa. El vehicle va ser immobilitzat i el conductor denunciat per delictes contra la seguretat vial i per saltar-se les mesures de confinament nocturn.
El Servei d'Atenció Domiciliària reclama l'augment de sou que tenia pactat amb els seus concessionaris.
Les treballadores del SAT han reclamat a l'empresa People Plus Innovation la pujada estipulada del 30% del seu sou. L'empresa va aconseguir el servei del SAT pel 2020 i 2021 i l'augment real dels sous ha estat només d'un 1%. Comissions Obreres ha lamentat que l'increment promès no s'hagi fet efectiu i titlla de lamentable la passivitat del govern comarcal. El sindicat reclama també que se sancioni la concessionària si no paga els diners que deu a les treballadores.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Está claro que jugar cada tres días para nosotros es difícil. Ha sido un partido en el que han pasado muchas cosas a la primera parte.
Teníamos una plantilla jove. Crec que a mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
La informació més enllà de Sabadell i la comarca es detecta a Catalunya el primer cas de la soca sud-africana de coronavirus.
El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha anunciat el primer cas confirmat de la soca sud-africana en territori català. Es tracta d'una persona barcelonina que no ha viatjat a cap país del continent africà. Aquest suposa el segon cas d'aquesta variant en tot l'estat. Des de Salut s'informa que la soca sud-africana i la brasilera són les més contagioses.
Arriben flexibilitzacions a les restriccions per la pandèmia.
Després de la reunió del Procicat d'aquest dilluns, el mateix Argimon ha avançat que les restriccions es mantindran encara la setmana vinent, però amb petites obertures. Argimon no ha especificat en què consistiran perquè encara s'estan debatent i no ha volgut informar. La flexibilització de les restriccions arriba després de 4 setmanes i s'ha vist afavorida per la tendència a la baixa dels indicadors de la pandèmia.
El projecte de la llei trans permetrà que els joves de més de 16 anys puguin canviar de sexe amb què consten els registres.
La nova llei trans permetrà als menors a partir dels 16 anys canviar de sexe al registre sense cap informe mèdic. L'esborrany de la llei, impulsada pel Ministeri d'Igualtat, preveu que n'hi hagi prou amb una declaració expressa de la persona per canviar de sexe legalment, tal com havia demanat històricament el col·lectiu. El govern espanyol, però, ha especificat que es tracta només d'una proposta del departament que recull els postulats d'Unides Podem, però que no és el text definitiu que defensa l'executiu.
Recte final del Notícies Migdia, un sabadellenc que acaba de guanyar aquest mes de gener el Premi Accent G 2020 com a millor treball de final de grau de les Escoles de Disseny d'Espanya.
La contraportada.
Es tracta de l'Albert Margalef, un dissenyador visual i gràfic del CatSalut que ha creat una eina d'estimulació cognitiva molt útil pels casos de demència.
El projecte s'ha anomenat Neme, que és el nom de la deessa grega de la memòria, i és que el pare de l'Albert, gran amant de la cultura grega, ha tingut una influència cabdal en la motivació de la idea, tal com explica Margalef al programa Al Matí.
El diagnòstic de demència vascular del meu pare fa gairebé 2 anys, va patir una sèrie de microictus que li van generar una demència vascular. I llavors jo, a partir d'aquí, doncs, bueno, em vaig prendre també un any sabàtic perquè emocionalment i a nivell laboral també era complicat desenvolupar tot un projecte final de carrera. I em vaig prendre un any, a l'hora que treballava, un any investigant, perquè jo volia treballar sobre aquest tema, com ajudar el meu pare en aquest sentit.
NEM està dividit en diferents àrees cognitives i conté més de 400 activitats.
Marxem. Menys d'un minut per arribar a les 2. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.